Vinga, va, i aquesta hora que rebem un dimarts més el divulgador científic físic i químic quàntic Joan Anton Català. Què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Aviam, comencem destacant avui que l'energia fosca és la misteriosa força que fa que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i que no comprenem ben bé d'aquesta feta. Doncs ha arribat una sorpresa, publicada aquest dijous passat, una notícia que pot trencar els fonaments del model còsmic que tenim. Parlem de l'expansió de l'univers.
Ple d'ecosistemes, no és del tot redó, el va escriure un moro que tenia mala lletra, sa rotació gairebé no se nota. Ningú no ha vist sa translació perquè ens aplegem badinat quan...
Joan Anton, ben bé de què ens parla una notícia com aquesta?
Va, ens trenca bastant els esquemes, Joan,
sí,
perquè... Sí, ens porta directament a la casella de pensar que això ens agrada molt en ciència quan hi ha una revolució tremenda. Mira, la qüestió és que fa temps, fa segles, diríem, i sobretot a començament del segle XX es creia que l'univers era etern, vol dir que havia existit sempre, i a més que no era dinàmic, que era estàtic, ni es col·lapsava ni s'expandia. Això era el pensament ortodox de la ciència. Però aquí va arribar Albert Einstein, gran geni i figura, i amb les seves equacions de la relativitat general, no us preocupeu que no entrarem gaire en el detall del que són, però ens expliquen com funciona l'univers, les fórmules li van dir a l'Einstein, el seu creador. Tio, l'univers ha d'estar expandint. Era una cosa tan tremenda, era tan sorprenent, que ni el mateix Einstein s'ho va creure.
Bona aquesta.
Sí, sí. I va domar, va modificar artificialment les seves fórmules perquè i les va obligar a dir que l'univers era estàtic i que no s'expandia.
Que hi havia,
Això va ser, fixa-t'hi, que genial aquest home, que va ser capaç, només amb un bolígraf i un paper, i sense, només que en el raonament, poder predir una cosa tan trencadora com l'expansió de l'univers. Però, a final de la dècada dels anys 20, aquí sí, Edwin Hubble, un astrofísic nord-americà, descobreix, ja no en fórmula, sinó mirant l'univers, descobreix que, efectivament, l'univers s'està expandint, i això, com et dic, ho fa no amb teoria, sinó a la pràctica, i allà hi ha una anècdota en què ell convida Einstein a visitar-lo, i li diu, miri, mestre, suposo que li devia dir, no? Miri, mestre, que l'univers realment s'expandeix tal com les seves formes realment
raó,
dèiem, sí. I l'Einstein va dir alguna cosa així, com ha estat la gran ceguera de la meva vida. No haver-ho sapigut veure en aquell moment, sabut veure que ell podria haver previst l'expansió de l'univers.
Una expansió, Joan Anton, que intueixo que comença amb el Big Bang. I si l'univers s'expandeix,
clar,
també intueixo que hi ha un moment que neix.
Per això és el Big Bang, correcte. Què és el sentit comú? Diu, si ara l'univers està inflant com un globus, doncs el globus abans havia de ser molt més petit i l'univers ha de ser molt petitó fins que va arribar un moment que va començar a expandir-se, i això és el naixement de l'univers, que és el nom, el model que explica tot això, l'hem posat el nom de Big Bang, que t'haig de dir que també que és un nom que es va inventar un astrofísic britànic, Fred Hoyle, que era enemic. Estava en contra d'aquest model. Ell encara, ell encara continuava creient que l'univers era estàtic i etern, i a més va morir creient-se això. No va acceptar mai el Big Bang. I ell, en un programa de ràdio de la BBC, per enfotre-se'n, diríem, dels que deien que hi havia hagut un naixement de l'univers, va inventar aquest nom, Big Bang, que traduït vol dir la gran explosió, i ell feia broma perquè, lògicament, el començament de l'univers no té res a veure amb una explosió, no és cap explosió, no hi ha so, no hi ha foc, no hi ha ni tan sols un centre on poses la dinamita, de manera que ell va fer això per enfotre-se'n i els hi va crear la marca L'Enemic. I el mot o la denominació va encaixar també que l'hem adoptat com el primer moment d'instant de vida de l'univers.
Intueixo que després ens ho explicaràs, Joan Anton, però em ve molt de gust preguntar-t'ho ara. Ara mateix l'univers...
Continua expandint-se.
Continua expandint-se,
De manera accelerada. Ara ho explicarem. Però abans et vull explicar com arriba la gran prova del Big Bang, perquè et deia, Fred Hoyle estava en contra, però també hi havia molts científics que no s'ho acabaven de creure, això, no? Uh-huh. I a final de la dècada dels 60, 66-68, arriba la gran prova. I la gran prova són dos astrofísics que estan en una radioantena buscant altres coses, no busquen res del Big Bang, i de manera casual reben una interferència que ve de tot arreu, i primer pensen que és la ciutat de New Jersey, que és la que tenen al costat, no ho és, després troben caques de colom dins de l'antena i diuen, ja està.
Boníssima.
Sí, ja està, són les caques de colom, netegen, la història no diu res, que van fer de la parella de coloms, suposarem que la van traslladar amorosament a un arbre al costat, però això no ho sabem, segur, i continuaven rebent aquesta interferència molesta, fins que un tercer científic que no estava involucrat en cap d'aquestes investigacions els hi va dir, escolteu, no estareu rebent pas la llum del primer instant del Big Bang. I és que els que creien que hi havia hagut un Big Bang havien desenvolupat un model teòric que deia que en el començament de l'univers s'havia d'haver emès una radiació, una llum molt, molt calenta, però que després de milers de milions d'anys d'expansió de l'univers aquesta radiació s'hauria refredat i l'hauríem de tenir aquí mateix en format de microones, molt semblant als microones que tenim a la cuina per escalfar els espagueti. I el que acabaven de rebre aquests dos astrònoms era justament aquesta radiació, que anomenem radiació còsmica de microones, que d'alguna manera provava definitivament que sí, va existir un Big Bang. Aquests tios guanyaven dos premis Nobel i, d'alguna manera, els que no creien en el Big Bang quedaven bastant derrotats, bastant tocats. Aquesta és la gran prova de que realment hi va haver un Big Bang.
No sé si ho podríem definir tot plegat, això que ens expliques, com una espècie de... Ara igual dic una bajanada, però per això tenim en Joan Toc Català, per destrossar les bajanades. Com una espècie de sol universal.
De sol universal? Bueno, seria... Sí, podria ser com una llum molt potent, com un que hagués brillat. No era exactament llum visible, no la podríem veure. Uh-huh. Però
no es pot veure,
Però tècnicament és llum. No, en aquell moment eren rajos gamma, ens haguéssim fregit en un instant, no hagués quedat res de nosaltres, i ara ens arriben molt freda, és una llum que ens arriba molt freda, més freda que la llum visible que tu ara veus aquí, doncs més freda que aquesta llum, que són els microones. Uh-huh. Els microones són una forma de llum igual com ho són els rajos X a la consulta del metge o la llum visible, només que és una llum molt freda. Doncs aquesta és la llum que es va rebre. I en base en tot això, vam desenvolupar un model que anomenem el model estàndard del nostre cosmològic, de com explica l'univers. Perquè, mira, a final del segle XX, no només confirmem de nou el Big Bang, sinó que dos grups de científics descobreixen de manera independent que l'univers no només s'expandeix, sinó que ho fa de manera accelerada, cada cop més de pressa.
Fa cada cop més de pressa?
Cada cop més de pressa. I això guanyen dos Nobels, de nou, dos Nobels que se'n van a dos grups de científics. Això fa dos dies, a final del segle XX, vull dir, ahir. I aquí desenvolupem el nostre model cosmològic estàndard. Què diu? Molt bé, vivim en un univers que va tenir un moment zero, l'hem anomenat Big Bang, tot això, que s'està expandint cada cop més de pressa, de manera accelerada, i que està fet de tres cosetes. I aquestes tres cosetes són les que ara una d'elles ens trencarà tot. Les tres cosetes són nosaltres, tot el que veiem, estels, planetes, persones, mosquits, papallones, tot això està fet d'àtoms. Molt bé. I diuen... No, diuen no. És a dir, l'estudi de tot el que hem fet ens diu que això representa només el 5% del que hi ha allà fora.
Sí, res.
Res. Estrelles, galàxies, re! 5%. En coneixem milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes. 5% del que hi ha allà fora. Molt bé. Després, un 27% del que hi ha allà fora és una matèria que l'hem anomenada matèria fosca, que no en tenim ni idea de què està feta. Només sabem que no poden ser àtoms. No pot estar feta com la matèria ordinària, però no sabem de què està feta. 27%, molt superior a la matèria ordinària. I ara, un 68% d'una cosa que hem anomenat energia fosca, que tampoc sabem què és, que seria l'energia que està activant de l'univers. És l'energia que està fent que l'univers s'expandeixi i ho faci de manera accelerada. I, a més, el model estàndard ens diu, clar, què passa quan tu expandeixes l'espai? Doncs que es dilueixen les coses, no? La matèria es dilueix, la densitat decreix, no? A més espai, igual matèria, vol dir que està com més diluïda, més distribuïda. Però el model cosmològic ens diu, cura, l'energia fosca no es dilueix, perquè el model ens funciona amb el que veiem, perquè quadri amb l'univers que veiem, l'energia fosca s'ha de mantenir constant. Vol dir que a més espai, més energia fosca, de manera que la densitat continua sent igual. És com si l'espai portés associada de fàbrica, portés una etiqueta que posés energia fosca. Com més espai crees, més energia fosca crees. El mateix espai té l'energia fosca. Això és el que diu el nostre model cosmològic, i t'haig de dir que és un model que no ens ha fallat mai, és molt, molt, molt sòlid, però ara arriba la bomba.
Up at you. When the morning comes, I watch you rise. It's a paradise they couldn't capture. That bright.
Jo sóc d'aquells, Joan Anton, que vaig prenent apunts,
sí,
i al final et faré bateria de preguntes.
Ben fet, ben fet. Fas
és interessantíssim tot el que estàs explicant. Joan Anton, deies, i ara la bomba.
La bomba, que és el projecte aquest que s'anomena DESI, que és el que ha fet l'anunci trencador. Ara t'explico. Mira, DESI és un estudi molt ambiciós que opera des d'un telescopi que hi ha a l'estat d'Arizona i formen part més de 70 institucions científiques arreu del món, més de 900 científics. Vull destacar, i ho llegiré per no equivocar-me i no deixar-me'n, que hi ha una participació molt important d'investigadors a casa nostra. Hi ha l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Ciències de l'Espai i l'Institut de Física d'Altes Energies. L'objectiu d'aquest projecte és crear el mapa 3D de l'univers més complet i extens que mai s'ha creat.
Com un mapa cartogràfic, més o menys?
Sí, amb tres dimensions.
Wow.
Amb tres dimensions, val? Observant més de 40 milions de galàxies durant 5 anys. I algunes d'aquestes galàxies que s'observaran, que ja s'estan observant, van viure fa 11.000 milions d'anys. És dir, és d'alguna manera el 3D que jo estic dient és equivalent a anar-se'n cap enrere en el temps.
Val.
El 3D és galàxies molt llunyanes, després galàxies més pròximes, més pròximes, més pròximes, per tant, menys antigues, més recents, més recents, més recents, fins a les galàxies que ens envolten a nosaltres. Aquest és el mapa que està creant.
Jo que no en tenia ni idea, Joan Anton, ara em deies 40 milions de galàxies. Fins on podem veure?
Uah, milers de milions de galàxies.
Milers de milions?
Sí.
Quina bogeria.
Sí, per això, i això només representa, recordem, el 5%, del contingut de l'univers. És brutal, és brutal. Total, que, per què fa això l'estudi DESI? L'estudi DESI fa això perquè si tu ets capaç de fer com talls temporals, dir com eren les galàxies, com s'agrupaven les galàxies fa 11.000 milions d'anys, val, com s'agrupaven fa 10.000 milions d'anys, com s'agrupaven fa 9.000 milions d'anys, i així vas fent talls de temps, sí, que és el 3D aquest que dèiem, fins a arribar al moment actual, potser estudiant aquests talls et permetrà veure com ha funcionat l'expansió de l'univers. Com aquestes agrupacions de galàxies, a mesura que l'univers s'ha anat expandit, també han anat creixent i s'han anat expandint, no? I així estudiar l'energia fosca, intentant entendre què trons és això que hem anomenat energia fosca que està tibant de l'univers. La sorpresa és que després de 3 anys d'estudi acaben d'alliberar resultats d'aquests primers 3 anys.
Ep.
I el que ens diuen és, i aquí és on ens trenquen l'esquema, que primera cosa, no és sorprenent, diuen, mira, nosaltres, després de tot l'estudi que hem fet, res sembla demostrar que ens falli el model cosmològic. I dius, va, anem bé. Mm. Res falla. Però, i aquí ve, quan comparem el nostre estudi amb altres estudis que s'estan fent similars, però que els estan fent altres científics, amb altres mecanismes, que aquesta és la gràcia, i ho juntem tot, ens apareix la punta de l'iceberg. I la punta de l'iceberg ens diu que l'energia fosca, que el model cosmològic estàndard el representa com una constant, no seria constant, variaria amb el temps i s'estaria afeblint amb el pas del temps. I això fa caure el model cosmològic.
De tot el que havien cregut fins ara.
Sí. No tot, però bona part, i ens envien aquest racó de pensar que et deia al començament.
Exacte.
Si és que es confirma...
No tot, però aquell 60 i escaig per cent.
Sí, si és que ens confirma. Si és que es confirma, perquè ara hem de ser prudents, perquè amb ciència, quan es vol reclamar un anunci d'aquesta mena, d'aquest calat, diríem, s'ha d'estar tan segur com, en ciència n'anomenem 5 sigma. 5 sigma és un nivell de confiança que diu que allò que tu anunciaràs equival a una probabilitat entre 3,7 milions de que sigui simplement un efecte aleatori, de que no existeixi. Per tant, has d'arribar a un 5 sigma en descobriments tan importants com aquest. I en aquest moment, només, i et dic, Joan, entre cometes, només estem en 4,2 sigma, que equival a dir que tenim una confiança amb això que estem descobrint del 99,987%. És a dir, 99,998%, però encara, tot i això, no podem reclamar encara que tenim un descobriment sobre la taula.
Per què cal una... Jo l'entenc, la prudència, Però clar, és escandalós, això.
Sí, però en ciència va així. Perquè no seria el primer cop, no seria el primer cop que tu pots, diríem, reclamar un descobriment, sobretot en aquest nivell de descobriments. Una altra cosa són els estudis que es fan, que suggereixen coses, que apunten coses, però aquí ens estem jugant una cosa molt important, i aquí el que ens estem autoexigint és aquesta rigorositat de dir no, hem d'arribar al 5 sigma, que és l'estàndard de quan es reclamen, per exemple, física de partícules, quan un accelerador de partícules diu que s'ha descobert una nova partícula, se li demana el descobrir un 5 sigma de confiança. Per què no va la badar? I aquí no va la badar, perquè això, com et dic, ens fa repensar el model cosmològic estàndard. És una cosa excitant, ens encanten aquestes coses, perquè quan venen cosetes que et fan trontollar l'edifici científic, t'obliguen, i això t'obliguen a veure què ha passat, i això et fa un salt cap endavant. T'obliga a crear una nova física, t'obliga a millorar allò que tens, perquè si no, seria com la paràlisi, no? Allò que tenim ja ens explica la natura i vivim molt feliços així, però potser no avancem i realment no hem entès la natura realment, no? I això ens diu, no, humans, no heu entès encara l'univers, encara us queda feina per entendre'l, aneu molt bé, perquè el model cosmològic estàndard que tenim ens ha funcionat tremendament bé i continua funcionant tremendament bé, però ara hi ha alguns pilars que es mouen una miqueta i ja haurem de veure què fem amb això.
Joan, doncs deixa'm realitzar-te una sèrie de preguntes que m'han sorgit de tota aquesta qüestió que ens has exposat, com sempre, de manera directa i entenedora per entendre-ho bé. La primera de totes, potser és la més personal, eh? Clar, ara em deies una cosa que tu sabies, però que quan te l'expliquen, a mi em fa certa entrebesarda i por, i no sé si tu la comparteixes, que és... tot el que veiem som aquest 5%, i aquell 60% és desconegut. No et fa l'esar de pensar... Al final som partícules de pols.
Sí, sí. No, perquè mira, jo he processat això. És el que dius és cert, és aquella frase del no som res, no? Quan ho penses i penses en les dimensions del cosmos i en les magnituds, fins i tot del 5% conegut, no? Milers de milions de galàxies, bilions de planetes.
És bèstia, això.
És molt bèstia. Però jo d'alguna manera li he donat el tomb i m'he conformat, ho he fet també com un exercici per sobreviure, perquè el meu cap pugui una mica sobreviure amb això, que és l'enorme paradoxa que hi ha, Joan, entre aquest no som res i el i tant que som. I aquí estem, no? Tu i jo aquí som. Tu i jo estem parlant, estem pensant, ens emocionem, tenim famílies, estimem, ens estimen... Llavors, això és meravellós. Perquè per un costat dius, és veritat, en una perspectiva còsmica no pintem res, no signifiquem res, però quan ho mires des del punt de vista del que tenim aquí, tant, és la nostra vida, és una oportunitat tremenda, única que tenim de viure una cosa que a la natura li ha costat molt de fer, que es diu vida. I aquesta paradoxa t'ajuda una mica a sobreviure, no? En aquest pensament de, uau, un cosmos que és molt gros.
Ara ens ho explicaves també, milers de milions de galàxies, i jo pensava, les galàxies s'acaben o s'apaguen o passa algun d'elles?
No, les galàxies hem d'imaginar que són com ciutats. Diríem, si cada estel, cada sol fos un edifici, una galàxia és una ciutat. La Via Làctea, és la nostra ciutat, doncs té 400.000 milions de sols. El nostre és un, correcte, i els sols, hem dit, imaginem que els sols fossin un edifici, no? Doncs hi ha sols, com el nostre, que hi ha sistemes solars, com el nostre, que tenen 8 pisos. El primer hi viu Mercuri, el segon hi viu Venus, nosaltres som el tercer hi viu la Lluna, després Mars, tal, després al pis 8è hi viu Neptú, després tenim les golfes, allà hi viu Plutó, pobret, i un munt de molts altres objectes, i pel forat de l'ascensor pugen i baixen bilions d'objectes que són asteroides i cometes. Això és un sistema solar. Ara agafes això, ho multipliques per 400.000 milions i tens una ciutat que es diu Via Làctea. En alguns sistemes solars que només tindran un pis, un planeta, altres que no en tindran, seran plantes baixes, altres que en tindran molt més que nosaltres. Per tant, una galàxia és un conjunt de sistemes solars que es creen i es destrueixen. El nostre sistema solar es va crear en un moment determinat i quan el nostre Sol envelleixi molt, doncs es destruirà el nostre sistema solar. Igual que les nostres ciutats.
Quan em parlaves també de que l'univers segueix en expansió, a mi em sorgeixen dubtes d'aquells que no puc anar a dormir sense tenir alguna explicació més.
Crec que hauràs d'anar a dormir sense l'explicació, però fes-me la pregunta.
Si l'univers no para de créixer, quan creix l'any? L'univers. Se sap, això?
A veure, sí. el que tenim, mira, aquí hem d'explicar una confusió que es produeix molt sovint, que és a quina velocitat no, creix l'univers. No podem parlar de la velocitat, però sí de ritme. Ara veuràs la diferència entre les dues coses. Imagina't un globus, és l'exemple que sempre utilitzem. Val, sobre la goma del globus hem dibuixat galàxies, són puntets de color, i ara inflem el globus. El que veiem, i ara ja amb el cap, amb la imaginació ho veiem, no?, tots els puntets se separen de tots. Si tu ara te l'imagines el globus inflant, tots els punts se separen de tots. En realitat no es mou ningú. En realitat, clar, el que s'està creant és goma. S'està estirant la goma del globus. Això és el que li està passant a l'expansió de l'univers. En veritat, no es mou ningú.
És a dir, s'expandeix però no creix.
Sí, creix. No? Sí, creix. Sí, creix, igual que el globus, però en realitat no es mou ningú. S'està creant espai-temps. S'està estirant la goma de l'univers i està. Molt bé. Però, si et tornem a l'exemple del globus, si tu tens... Imagina que ets un puntet i tens una a la vora i el globus s'infla, el veuràs com s'allunya de tu, com se'n va. Però si mires un puntet que havies dibuixat molt més enllà, te n'adonaràs que se'n va molt més de pressa de tu, amb més velocitat. Per tant, no pots parlar d'una única velocitat a l'expansió de l'univers. Cada punt de l'univers s'expandeix a una velocitat respecte a tu, s'expandeix a una velocitat diferent, en funció de la distància a la que sigui. Per tant, no podem parlar d'una velocitat única. El que sí que podem parlar és d'un ritme d'expansió, que és la bufera. L'energia fosca que està inflant el globus l'està inflant en una força determinada. Aquesta bufera, sí, l'hem calculat, i és un número bastant horrible, que no ens dirà res, però sobre uns 70 quilòmetres per hora per megapàrsec, que això no ens diu res als humans, però que sí, l'hem calculat que aquest és el ritme d'expansió de l'univers.
Univers en expansió, i suposo que moltíssima gent t'ho pregunta, això. Fins quan?
Aquesta és el que ens pot acabar de canviar la resposta, ara et donaré, però això ens ho podria canviar, aquest descobriment nou. Sense aquest descobriment, en el nostre model cosmològic estàndard, és expansió eterna, perquè estem en un model d'expansió accelerada i res fa pensar que l'energia fosca hagi de canviar d'opinió i hagi de deixar d'activar, i per tant l'univers es dirigiria cap a una expansió eterna, que això s'anomena en anglès la gran estripada, the big rip, la gran estripada, perquè al final serà tan forta aquesta expansió accelerada, perquè està accelerada, que ho destrossarà tot, destrossarà planetes, estrelles i àtoms. Aquest és el model estàndard, però ara arriba aquest nou descobriment i dius, ui, 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 però l'energia fosca varia amb el temps i podria estar-se afeblint. Vol dir que no hem entès què és l'energia fosca, per tant, pot canviar d'opinió en el moment que li doni la gana i no ens demana permís, i potser l'univers no, al final, no seria una expansió eterna, tot i que ara ens trobem en una expansió accelerada, potser en algun moment s'ho repensa, atura i col·lapsa de nou cap al darrere. Això és un altre model que anomenem Big Crunch, la gran compressió, diríem, que seria com tornar al començament de l'univers, no amb el temps, no rebobinem el temps mai, però sí tornar a la situació com del Big Bang, de tot molt més a prop, un globus més desinflat. No sabem quin és el futur que li espera al nostre univers.
Mira, com que ara m'explicaves això, per qui anava la segona pregunta, que era, em sembla que un clar defensor d'això era Stephen Hawking, que deia que hem d'esperar que l'univers es contragui.
Sí, correcte. Stephen Hawking, això, sí, una mica el que ell pensava, tot i que no ho va poder, òbviament no ho podem certificar mai, això, i potser no ho podrem fer mai, és en un univers que balanceja, s'expandeix, després torna a col·lapsar, torna cap a l'origen, torna a rebotar, és un model de rebot de l'univers, i així en un procés etern. Però no sabem si aquest és el model del nostre univers, no ho sabem.
I ara sí, la darrera, i potser la més futurista, tot i que no entenguem què és l'energia fosca, li hem posat nom, i el primer nom és energia. I estem parlant en uns temps en què tot canvia, en què tot és finit, i hem usat amb aquest planeta que si el gas natural, que un miler de coses hem tret d'energia. Tu t'imagines un món on aprofitar aquest tipus d'energia? Arribarem a aprofitar aquest tipus d'energia?
No, jo penso que no. Jo penso que és una energia substancialment diferent del terme d'energia que nosaltres emprem aquí per fer que el nostre món funcioni. Tenim reptes a l'horitzó, molt més pròxims que intentar dominar una cosa que es diu energia fosca, que no sabem què és i segurament no la podríem dominar mai, però tenim reptes molt interessants, com és l'energia de la fusió nuclear, evidentment la transició a les energies verdes, una necessitat tremenda que ja triguem, i després altres fonts d'energia de l'univers, que segurament si la nostra civilització continua i no s'elimina, s'autoelimina, doncs segurament n'acabarem fent ús. Però l'energia fosca no seria la mena d'energia perquè ja et dic que som molt lluny d'entendre què és aquesta energia, i en el cas de que realment existeixi, no estem parlant de la mena d'energia que nosaltres utilitzaríem per fer, alimentar el nostre món.
Jo espero que molts oients també, jo segur, avui, Joan Anton, puc dormir una miqueta més.
Me n'alegro, ho celebro.
Joan Anton Català, físic, químic, quàntic i divulgador científic, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per acompanyar-nos. A vosaltres.
Ràdio Estel.
Descobreix la passió de Cervera. Els dies 16, 22 i 29 de març i els 5, 12 i 18 d'abril viu en directe un espectacle per petits i grans, una història plena de valors i sentiments. A la Passió de Cervera et transportem directament a l'època de Jesús amb una escenografia espectacular que et farà viure la història com mai abans. Entrades a lapassiodecervera.com.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, 32 minuts que passen de les 11 del matí i avui tenim la girocleta de l'Olma Giró aparcada al Palau de la Música. Allà s'hi està fent el concurs internacional de piano Maria Canals, un dels més coneguts i internacionals de casa nostra. En aquesta 70a edició del concurs hi participen 61 concursants de 25 països diferents i la final serà el pròxim 3 d'abril. Avui, mentre els pianistes toquen el seu millor repertori, però nosaltres tenim el goig de robar-li uns minuts al director del concurs, Jordi Vivanc. Giró, molt bon dia a tots dos.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Escolta, com
Joan,
va la jornada?
Clar,
digue'm, digue'm.
Molt bé, que quedi clar que en Jordi no forma part dels germans Vivancos, eh?
No, eh?
No, un clàssic, home. Són, aquesta gent són increïbles, fan de tot.
Però si dels Vivancos...
Ja tenim prou feina.
Si dels Vivancos de Montserrat, eh?
Sí, Vivancos de Montserrat, molt bé.
Ja... És que se'n recorda.
Sí, sí, molt bé, bravo, bravo.
Escolta, Jordi, va començar el concurs aquest diumenge, avui som dimarts, com va? Quina fase estem ara?
Mira, estem encara a la primera prova. Aquests 61 pianistes que comentàveu, aquests dies estan tocant aquí al Palau, matí i tarda, i bé, doncs ja portem un parell de dies, avui acabem la primera prova, i d'aquests 61 pianistes, 18 continuaran. És un goig poder-los escoltar aquí al Palau, ara Chopin, ara Bach, ara Beethoven, no, és un luxe.
T'anava a dir, com sona aquest any el Maria Canals?
Aquest any, a veure, el Maria Canals sona per molt clàssic, perquè el piano sempre és repertori clàssic, però també sona amb descoberta, perquè hi ha compositors que normalment la gent no sent, compositores, que també a Maria Canals intentem promoure obres de dones compositores amb un repertori clàssic que està molt masculinitzat, i molta música també contemporània, que també va bé familiaritzar-se una mica. Hi ha obres escrites per piano, aquest any hem fet una obra en càrrec al Bernat Vivancos, d'una obra contemporània que, curiosament, es toca amb les mans i els peus, i que també aquests dies es podrà escoltar aquí al Palau.
A veure, espera, com que es toca amb les mans i els peus?
Mira, és una obra, el títol és, ja ho diu tot, Zapateado.
Ui.
Llavors es té aquesta inspiració flamenca i obliga els pianistes no només a tocar amb les mans, sinó a tocar amb els peus, amb unes sabates especials, que facin aquest efecte del Zapateado.
Ai, que xulo, això.
Sí, sí, bé, és una de les activitats que fem per celebrar els 70 anys.
Clar, és que enguany són 70 edicions, ja 70 anys. Com, o sigui, és no sé com dir-t'ho, és una manera, dius, uau, un concurs de piano que pugui perdurar 70 anys, entenc que no és fàcil.
No, de fet, mira, ho acabes de dir, és, jo ho definiria com un petit miracle, perquè un projecte com un concurs que hagi arribat a 70 anys, i la fórmula secreta jo ho tinc molt clar, bueno, va haver-hi la Maria Canals, que va tenir la visió, però va saber enganxar, entusiasmar a molta gent. Durant aquests 70 anys, moltes persones, amb col·laboració desinteressada, amb entusiasme, són les que han fet que avui, a dia d'avui, estiguem aquí, al Palau de la Música, després de 70 edicions.
I aquest any, perquè l'any passat recordo que hi havia molta participació de Corea, del Sud, aquest any no sé com ho teniu repartit als concursants, de quins països venen, quina representació hi ha, Jordi.
Doncs aquest any ha passat una cosa que no havia passat mai abans, als 70 anys, i de veritat és que estem encara molt sorpresos, perquè un dels problemes que tenim aquí al concurs, bueno, problemes, és que els espanyols, els catalans, els hi costa presentar-se.
Per què?
Això de tocar a casa hi ha més pressió. Però aquest any, el país amb més concursants és Espanya.
Què
dius?
Entre
ells, dos catalans per davant de Corea, que en té 8, o del Japó, o de Rússia. Vull dir que la gran notícia d'aquest any és que tenim Espanya i Catalunya com a país amb més representants.
Ostres, està molt bé, això. Com ho heu aconseguit? No sé si heu fet una crida més de tirar cap a casa nostra, com ho heu fet, perquè no ho havia passat mai, com m'estàs dient.
Jo crec que estem recollint els fruits d'aquesta activitat de l'OFF Concurs, que estem posant pianos no només a Barcelona ni a Catalunya, sinó a tot Espanya. Llavors anem convidant els estudiants de tot arreu, ens van coneixent i van... Bueno, veient que això del Maria Canals es fa cada any, i jo crec que aquest efecte crida de l'OFF Concurs també ha fet que vinguin més concursants espanyols.
Que, per cert, fa poc, de fet, crec que fa, no sé si 2 dies o 3 dies com a molt, vau estrenar un piano, vau posar un piano o dos a la parada de metro de Diagonal de Barcelona, no? Que tothom qui vulgui s'hi pot atensar i tocar-lo.
Exacte, i a més fem allò, sinergies, perquè el metro fa 100 anys.
Llavors, 70 i 100, eh?
Celebrem conjuntament, i a part de que hem fet allà una exposició de 70 anys del Maria Canals, amb fotos molt xules, representatives del concurs avui, de l'OFF Concurs, tenim un piano de cua, que estarà 15 dies com cada any, però aquest any hi ha una novetat, i és que hi haurà un piano de paret, que també hi és ara, és a dir, ara a Diagonal hi ha dos pianos, un de cua durant els dies del concurs, i un piano de paret, que si funciona es quedarà de forma permanent.
Permanent?
Permanent.
Ai, que bé.
Tots els usuaris del metro tindran aquest piano, i amb una cosa molt xula, que de fons hi hem posat ni més ni menys que la sala de concerts del Palau de la Música.
Tot lligat, eh?
Sí, és a dir, la gent que vagi a tocar allà es faci la foto, sortirà tocant al Palau de la Música al metro.
Però a veure, Jordi, quan es decidirà si aquest piano de paret si queda o no permanentment a la parada de metro Diagonal?
Ens hem posat 3 mesos de prova, que jo estic convençut que aniran bé, i a partir d'aquí doncs valorarem si continua, però vista l'experiència d'altres pianos que tenim, fa l'efecte que s'hi mantindrà molt temps.
Ens ho faràs saber, Jordi.
Us ho faré saber, i si un cas, un dia ens podríem trobar també allà i observem una mica què passa al metro, que és molt divertit.
A mi em sembla genial, perquè tu i jo ja hem tocat improvisant el piano, eh?
I tant.
De fet, on som ara? Explica-ho, Joan, ja ho veuràs.
En aquest mateix moment, no només estem al Palau de la Música, aquí som, sinó que estem aquí al mig del foyer, d'aquest foyer modernista, asseguts en un piano, que no és un piano qualsevol, un piano de cua, però és que a més aquest piano de cua no és un piano qualsevol, és un piano blanc. Vull dir que estem aquí entaulats en aquest piano de cua amb el teclat a davant, que no et venen ganes de tocar.
Sí, a veure, jo crec Giro, que tu també complint, més perquè en saps.
Giro, ara estàs complint un dels somnis de la meva vida, que saps que una de les meves passions es diu Elton John, i un dels seus pianos és el piano blanc.
Exacte. Doncs mira, doncs el piano blanc està aquí fins al dia 3 d'abril, està aquí al Palau i el pot tocar qualsevol.
Quina passada.
Clar, perquè estem a la cafeteria, o sigui, entrada no es necessita entrada per venir aquí.
I si vols acomplir el teu somni, només has de venir un dia al Palau, ens trobem, i també ho provem conjuntament i tindràs una experiència molt xula.
Boníssima, Jordi, ara deies el pot tocar qualsevol, la Giro també, eh?
Sí, no.
Però jo no en sé.
Sí, home, sí que
en saps. Que ho provem... El piano és un instrument molt difícil de tocar, evidentment, però també és un instrument agraït per una primera vegada, perquè si això ho féssim amb un violí seria molt difícil que sonés bé. Però ara, si li donaré un parell de consells, i jo crec que pot sonar una cosa xula. Vols que ho provem?
Sí, però que hi ha molta gent. Aquí, de cop i volta, Joan...
No, sisplau, sisplau.
A les xarxes socials de molta gent... És que hi ha molta gent aquí. A mi el públic em posa una mica nerviosa i no en tinc ni idea. A veure, Jordi, què hem de fer? Què he de fer jo?
Tu et fiques aquí, llavors. Toca les tecles negres, les que vulguis.
Les que vulguis?
Deixa't anar. Deixa't anar.
Ai,
jo t'aniré fent un acompanyament, perquè et sentis acompanyada, sense por, el piano no mossega.
No.
Tu fes que soni i a veure què passa.
Ai, que ja comença a venir públic, Joan. Espera't un moment, que em m'assec bé. Sí. Un segon. A veure, Joan, ho fem,
responsabilitat,
això?
Responsabilitat, Giro.
Espera't un segon, que poso el micro. A veure, parla'm, Joan, digues hola.
Hola. Sí, m'escoltes, Giro?
Un moment, eh? Sí, un segon, que em preparo, eh? Em poso un segon.
S'ha de preparar la Giro, perquè està a punt de tocar el pit. Mira-la.
Ja, mira, això és en Jordi.
Dos, ja.
Bravo, Giró, eh?
Bravo! Ole, ole! Aplaudiments
mira, mira, aplaudiments.
De tota la sala! Ole, ole! Us ha agradat?
Home, i tant! Bravo!
No, mira, 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 que estem en directe! Vingui, vingui! Sí, sí, no tingui vergonya! Oli, hola, què tal? Com
oli,
es diu vostè?
Hola.
Hola, hola, perdó, que li he dit Oli. Com es diu vostè?
Marta.
Marta, què li ha semblat, això?
Fantàstic, estem assistint a les audicions avui del concurs. Sí, sí.
I què, ho faig millor que els concursants?
Infinitament millor.
Ai, això és tot i gràcies a en Jordi.
Enhorabona. I enhorabona al concurs, que fan molt bona feina i a un nivell, bueno, estratosfèric.
Saps qui és ell?
Sí, sí, ho
sabem. Ah,
sabem,
anava a dir, tot és gràcies a ell. El senyor sí, Vivancos, sí, que no forma part dels germans Vivancos, eh, que quedi clar.
Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Quina
not,
moltes gràcies per tot.
Quina nota ens poses?
Un 10.
Visca ja!
Mira, ja està. Escolta'm, Giró, no sempre t'aplaudeix al Palau de la Música, eh, Giró?
Exactament. I no, he de dir que no els hi hem donat res perquè ens aplaudissin, eh? Els ja han escoltat.
Boníssima.
Són espontànies que estan fent la pausa de les proves i mira, s'han quedat aquí. Tenim ara 9 o 10 persones que estan aquí esperant sí, sí, la propera.
Sí, sí, sí.
Escolta, molt bé.
Cara vermella. Digue'm, Joan.
Em deixes preguntar-li una cosa a en Jordi?
Sí, t'escolta. Sí,
Jordi, és que no sé, i tinc molt la curiositat, si l'has pogut veure o no l'has pogut veure. En tot cas, saps que s'ha estrenat fa poques setmanes una pel·lícula en català que, de fet, ha batut els rècords de taquilla a tot l'estat espanyol, que és Wolfgang, d'Amiguis sí. per bé, amb Àngels Gunyalons, on hi surt un... El protagonista és un nen, un geni del piano, precisament, no? No sé si creus que pel·lícules com aquestes també apropen els infants més al que és el piano, al que és la música.
Absolutament, eh? Realment l'he vista i és una pel·lícula que podria ser perfectament un cas real. De fet, al Maria Canals hi ha un nen que té 10 anys com a protagonista.
Concursant, eh?
Sí, sí.
Bueno, a futur concursant, perquè encara no té l'edat.
Ah, clar.
I que fa un parell d'anys que va entrar en contacte amb el piano, amb els pianos del Maria Canals, que vol ser pianista i que és com el protagonista, eh? És un nen meravellós, que té un trastorn autista però altes capacitats i que arrel d'aquesta afició amb el piano es vol dedicar a professionalment. Ell de gran vol ser pianista, compositor i cantant d'òpera.
Oh,
que sí que realment fa una gran funció aquest tipus de pel·lícula amb aquests missatges empoderadors, no? De que les persones quan troben la seva vocació malgrat les dificultats de l'entorn tiren endavant i que el piano és una eina molt potent d'integració.
I tant. Oh,
que bé.
I tant.
Oh, i tant.
Escolta'm, Giró. Digue'm.
No, abans d'acabar, Joan, deixem-ho clar, perquè, clar, ara hem vist, se'ns ha tensat la Marta, oi, que es deia aquesta senyora, que ens diu, mira, estem just avui, hem vingut a veure les audicions, tothom qui ho vulgui pot venir a veure com funciona el concurs, com van les fases i, doncs, les audicions.
Sí, sí, exactament. Vull dir que el Palau, ara, tota aquesta setmana, matí i tarda, qui vingui aquí pot entrar tot un matí o tota una tarda, són proves obertes al públic, i anar sentint pianistes. Imagina't, eh? Ara toca un de Corea, ara toca un d'Estats Units, un de Rússia, un d'aquí, i és una oportunitat única pels amants del piano per gaudir del piano. Vull dir que Centre de Barcelona, Palau de la Música, amants del piano i amants de la música, una cita ineludible.
No podeu fallar. Jo vindré. Joan, m'acompanyes a la final? És el dia 2 al vespre,
sí,
no?
Sí, el dia 3, que heu comentat, és el lliurament de premis.
Exacte.
I el dia 2, al vespre, a les 8, a la sala de concerts, gran final. Tres finalistes de tots aquests nois tocaran amb orquestra un concert o de Rachmaninoff o de Tchaikovsky.
Oh, Rachmaninoff.
I la veritat és que és una experiència per no perdre-se-la i estàs convidat.
I tant.
Mira, et conviden, Joan?
Mira, Olma, fem una cosa. Jordi, guarda'ns dues butaques pel dia 2.
Doncs estan ja guardades.
Que hi serem.
Que bé.
Olma Giró, moltíssimes gràcies. Jordi Vivancos, com sempre, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. Una abraçada ben gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, una abraçada.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida l'entrepà amb Rafa Sanahuja, va.
Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits. El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'entrepà. Piquem de l'actualitat entre hores.
2 minuts que passen de 3:15 del matí. Sereu, ja, què tal? Bon dia.
Bon dia de nou.
Escolta'm, l'entrepà avui... Sí. Maco, maco, eh?
Maquíssim. De literatura, de revolució, de visió, d'aventura. Parlem d'un clàssic espectacular, Jules Verne. El 24 de març fa 119 anys de la mort de Jules Verne, el visionari escriptor francès que va revolucionar la literatura amb les seves increïbles prediccions tecnològiques i les seves històries d'aventures. Obres com 20.000 llegües de viatge submarí o la volta al món en 80 dies no només van captivar els lectors del segle XIX, sinó que avui segueixen inspirant científics i somiadors. Per celebrar aquest llegat, l'Ideal Centre Arts Digitals de Barcelona ha presentat ja fa uns mesos i continua en marxa Jules Verne 200, una exposició immersiva que ens transporta als seus mons extraordinaris mitjançant tecnologia d'última generació i que, evidentment, com us deia, tenim en marxa. Amb nosaltres, per parlar de la figura de Jules Verne i també d'aquesta exposició, ens acompanya el Jordi Sellas, que és comissari, doncs, com us deia, d'aquesta exposició a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona, Jules Verne 200. Ja el podem saludar. Jordi, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, encantats de saludar-te avui amb aquesta efemèride, la desaparició fa 119 anys de Jules Verne.
Sí, sí.
Doncs volem aprofundir una mica en la seva figura, perquè jo crec que tothom podem tenir doncs, una idea molt general, i inclús si em permets dir una mica vaga, de la seva figura, escriptor, visionari. Uh-huh. Les seves obres han inspirat doncs, moltíssimes altres obres, no? Tant de literatura com de cinema, etc. Però, clar, jo sí que volia preguntar-te, perquè tu estaràs empapadíssim de la seva figura, per què és un autor tan especial i com és que continua vigent avui en dia?
Verne és un autor que és etern, ja, perquè va ser capaç en el segle XIX de crear unes històries que han traspassat generacions, des dels nens joves que llegien les seves aventures quan s'anaven publicant a la segona meitat del XIX fins avui, amb tota la gent que ve a l'Ideal a reviure les grans històries com 20.000 llegües de viatge submarí, el viatge al centre de la Terra, la volta al món en 80 dies, Michel Strogoff o La casa de vapor, no? O sigui, estem parlant de títols que no només han traspassat el segle, sinó que han traspassat les generacions, han arribat a tants milions de persones que en molts casos també han descobert que la literatura i les aventures i la diversió van de la mà, no? Que la literatura no és una cosa avorrida d'ara ens toca llegir, sinó al revés, que llegir t'obre la ment i a més, no només obre la ment quan estàs llegint, sinó que obre la ment d'artistes, d'exploradors, de científics, de directores i directors de cinema, de persones que al llarg dels anys han estat influïdes per l'obra de Verne i gràcies a això han aconseguit des de descobrir planetes fins a descobrir el fons del mar, fins a fer pel·lícules que han estat icòniques, no? Per tant, Verne podríem dir que ha canviat la història de l'art i de com entenem la manera d'explicar les aventures a Occident.
Exacte. Tu ara deies és que inclús ha inspirat científics, no? Que això ja és increïble, perquè bàsicament era un literat. Clar, va predir submarins, coets espacials i fins i tot, si no estic equivocat, internet. Clar, escolta, era un geni o un somiador amb sort? Tenia molta imaginació, però d'una manera molt centrada, molt assenyada. Com és que va ser capaç d'imaginar totes aquestes coses?
Sempre s'explica Verne com un pare de la ciència-ficció i realment, per ser més precisos, hauríem de dir que Verne era un pare de la ficció científica, que és una altra cosa. Era una persona molt ben informada. Era una persona apassionada de l'actualitat, tant des d'un punt de vista geogràfic. Penseu que al segle XIX el món en el qual avui vivim s'estava descobrint. Hi havia moltes zones del planeta, per exemple, no se sabia que hi havia el Pol Nord, o si és que existia el Pol Nord. Aleshores, estem parlant d'un moment en el qual les exploracions arreu del planeta eren notícia de portada, dels informatius, dels diaris. No hi havia televisió, no hi havia ràdio. Per tant, la gent al carrer, quan parlaven de notícies o se les explicaven, perquè hi havia molta gent que no sabia llegir, parlaven de... han arribat a una selva al mig de l'Àfrica i resulta que hi ha un llac, no? Aleshores, Verne bevia de tot això, de les descobertes geogràfiques i de les descobertes científiques. Encara no s'havien inventat els avions. S'havien intentat provar alguns submarins, però no se sabia molt bé encara com funcionarien. No se sabia, evidentment, com sorgiria l'energia nuclear, però es podia anticipar que hi hauria un tipus d'energia molt poderosa. Aleshores, ell agafava tot això i ho transformava en històries apassionants, amb protagonistes increïbles, no? Però tot el que feia tenia una base científica, no era que ell s'ho inventés. Ell d'alguna manera, basava el coneixement del segle XIX per crear històries apassionants.
Mm-hmm. Clar, és que ara t'estic escoltant i que he estat investigant una mica, no?, sobre la seva història, i crec que algunes de les seves obres una mica menys conegudes van ser inclús rebutjades per massa descabellades. Era massa avançat fins i tot per als editors de l'època que li deien: on vas amb això? Això no vendrà, no agradarà, és massa descabellat.
Sí. Una de les coses interessants de Verne és que la seva obra i el seu èxit no s'enteren sense el seu editor, una personalitat dins la literatura francesa que es deia Hetzel. L'Hetzel va ser editor de... entre altres, Víctor Hugo, per exemple, no? Era un editor molt important, i ell va agafar Verne i li va dir: escolta'm, necessito que facis unes històries que cada mes, quan publiquem la revista, publicaven una sèrie de revistes, sí, aleshores, siguin tan apassionants que la gent vulgui comprar el capítol següent a la revista del mes següent. Què vol dir això? Que avui, que veiem aquestes sèries a Netflix que ens deixen enganxats, no?, i quan s'acaba el capítol no podem esperar a veure el següent, això ja es feia al segle XIX. O sigui, Verne feia els seus capítols cada setmana. Les obres que ara avui coneixem com El viatge al centre de la Terra o les grans, La illa misteriosa, són obres que no es van publicar com una novel·la, es publicaven amb capítols. Per això Verne havia de ser tan bon escriptor, perquè havia d'apassionar els lectors perquè el següent mes compressin el capítol. I quan la novel·la estava acabada, tota publicada, llavors la editaven en format de llibre, no? Aleshores, és molt interessant veure com la interrelació entre ell, la seva manera d'escriure, sí, i l'editor, en aquest cas Hetzel, va aconseguir descobrir aquests, no?, aquests temes que apassionaven. I a Hetzel li deia moltes coses a Verne que no considerava que fossin interessants, i Verne li feia cas, no?, com a editor. Per tant, era una relació que per mi no era tant una relació de què has de fer o què no has de fer, sinó una relació de creació conjunta. Em sembla molt interessant.
Encara tenim uns minuts per endavant. Ara de seguida et demano per la vostra exposició, que podem visitar. Us recordo als oients a l'Ideal Centre Arts Digitals de Barcelona, Jules Verne 200. Però ara t'estava escoltant, no? És a dir, aquesta manera de treballar per entregues, no?, per capítols, per enganxar els oients, perquè tornin setmana rere setmana o mes a mes, i tal vegada per influència una mica de Carlos Ruiz Zafón, que m'agrada molt. Sempre tinc aquesta sensació de que els escriptors de finals del segle XIX, principis del XX, malvivien molt. Jules Verne vivia bé o s'havia de buscar molt la vida?
Sí. Jules Verne vivia com un senyor. I sí. I realment ell va gaudir en vida de l'èxit de la seva obra, que és una cosa que no tots els grans autors han pogut fer. Ell era molt amic dels Dumas, Alexandre Dumas, sí, pare, i Alexandre Dumas fill. Va començar a treballar per ells de jove a París escrivint teatre. De fet, Verne va començar primer escrivint teatre i després va escriure novel·les. Per això feia diàlegs tan interessants. És algú que, evidentment, va passar-ho malament als seus inicis, no? Com tots hem passat a la vida quan ets jove, no?, que has d'intentar lluitar per treballar en el món de la cultura i de l'art. Però després va gaudir de l'èxit de les seves novel·les, va gaudir d'un reconeixement molt gran a nivell mundial, i és una persona que, a més, no, no era una persona excèntrica, no?, o extravagant, era el que jo en diria un artista treballador, no?, que cada dia s'aixecava ben aviat quan sortia el sol i es posava a escriure i a treballar en les seves novel·les. I després, doncs, era regidor de cultura d'Amiens, que és una ciutat del nord de França, creava teatre, va aconseguir moltes coses per la seva ciutat, i era una persona que no va viure una vida d'excentricitat, sinó al contrari. I crec que això també s'ha de valorar, no? O sigui, el fet de dir aquesta imatge de l'artista torturat, no?, doncs, no necessàriament ha de ser així.
No, és que a mi m'està trencant prou els esquemes, perquè sí que és cert, no?, que pensem, quan pensem en els grans escriptors, jo què sé, Hemingway, no?, o jo què sé, o Poe, gent que...
Sí, ja és molt extremes.
Genials, però estaven desfets per dins, i en aquest cas, no, Jules Verne, com tu deies, un senyor que, a més, amb una vida coherent, amb una vida endreçada i amb una capacitat d'escriure i de crear increïble. Escolta, que ens queden 3 minuts i volia demanar-te per l'exposició. Què es troba el visitant de l'exposició quan visita l'Ideal?
L'Ideal és un centre d'arts digitals i, per tant, vol dir que utilitzem tota la nova tecnologia vinculada a l'audiovisual per fer les exposicions més espectaculars que us pugueu imaginar. Per tant, quan veniu a l'Ideal, podreu veure amb realitat virtual en 360 com si estiguéssiu a la mateixa habitació on Jules Verne escrivia o aquell pis de París on ell va viure. Podreu veure la nostra sala immersiva espectacular, 1000 metres quadrats de pantalles, sense ulleres, un espai gegant, quines són les seves novel·les més famoses i sentir-vos part, diguem-ne, de les seves novel·les més espectaculars. Podreu també aprendre amb un espai expositiu, amb objectes històrics, llibres, que són la primera edició d'alguns dels seus llibres més famosos, o fins i tot caminar pel metavers i ser el protagonista. O sigui, la gent, quan acaba l'exposició de l'Ideal, acaba caminant per damunt de la Lluna, que és una cosa que ja et dic jo que no fem habitualment, caminar per la Lluna. Doncs realment podreu arribar a caminar per la Lluna i veure com era una de les seves novel·les més importants, que és De la Terra a la Lluna, no?, al voltant de la Lluna. Per tant, si no heu estat a l'Ideal, no us ho perdeu. Si hi heu estat veient Dalí o veient Frida Kahlo o Tutankamon, no us ho perdeu tampoc. Tenim molt poc temps ja, perquè acabem el 27 d'abril. Per tant, queden molt poques setmanes i crec que val la pena. Prop de 150.000 persones l'han visitada. Per tant, estem molt contents d'aquest Jules Verne, que ara començarà a viatjar pel món.
Escolta, ara, tal com ho estaves explicant, Jordi, no sé per què m'he imaginat sortint de la... Quan has dit, la gent surt de l'exposició o acaba l'exposició caminant per la Lluna. Jo, en el meu cervell, m'estava imaginant a mi mateix empapat d'aigua, com si acabés de sortir del Nautilus i probablement amb un tros d'un calamar gegant enganxat al...
Encara no hem arribat a aquest nivell d'immersivitat a l'aigua, però, escolta'm, no em donis idees que per la següent encara farem alguna bestiesa.
Doncs fa molt bona pinta i quedeu-t'ho tots, tots que ens esteu escoltant, convidats a participar d'aquesta exposició, de descobrir l'obra de Jules Verne d'una manera tan, doncs, tan real, tan interactiva i tan deslumbrant. Jordi Sellas és el comissionari d'aquesta exposició, Jules Verne 200, immersiva, que podeu trobar a l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, i avui ens ha ajudat a conèixer millor, jo crec que, vamos, objectiu aconseguit, la figura de Jules Verne, un escriptor genial i a la vegada endreçat, sense una vida atormentada. Un senyor. Lo qual és que per mi ha estat el titular de l'entrevista.
Ja està, molt bé.
Jordi, agraïdíssim.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Una abraçada. Adéu, gràcies.